Continguts en xarxa. El Pou.
La NASA va fer públic a finals de febrer el descobriment d'un sistema planetari on hi hauria tres planetes hipotèticament habitables. La troballa, però, és molt primerenca i s'han fet moltes especulacions sobre com podrien ser en realitat. Per posar ordre a tot plegat, tenim en comunicació Ignasi Ribas, investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai i del CSIC. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres.
Comencem per parlar una mica de què en sabem d'aquests planetes. Se n'ha parlat molt, però quines dades en tenim exactament?
L'únic que en sabem és que és un sistema planetari de 7 planetes i que hi en sabem perfectament les mides, i són mides que s'assemblen molt a la nostra Terra. És d'entre un 80% del radi aproximadament fins a un 120%, diríem així. És a dir, que tots 7 tenen una mida molt, molt semblant al nostre planeta.
I la mida és determinant per saber si podrien arribar en un futur probable a ser habitables?
És important perquè creiem que hi ha diferents tipus de planetes, i els planetes que són petits, com la nostra Terra, són els que creiem que poden ser rocosos i, per tant, tenir una superfície i una atmosfera diferenciades. Creiem que la vida en un planeta gegant, com per exemple Júpiter, que hi ha al nostre sistema solar, no és un lloc adient, perquè quan parlem de vida sempre parlem d'aigua líquida, i aquesta aigua líquida s'ha de situar sobre una superfície. I, per tant, sempre que busquem planetes que els classifiquem com a habitables, han de ser planetes que no poden ser molt més grans que la nostra Terra. Diem que fins a unes 10 vegades més massius o més pesats, diguem així. Ha de ser de 10 en sota. No? Uh-huh. I per tant aquests 7 estan dintre de la zona correcta en quant a mida, diguem així.
Per tant, també per allotjar la vida necessitarien una atmosfera. De moment no en sabem res d'això.
No, de fet, sí, hem de tenir en compte això, que la vida s'ha de desenvolupar amb un mitjà líquid en principi, o un mitjà líquid és important perquè hi sigui, i aquest mitjà líquid ha d'estar en equilibri amb una atmosfera gasosa, com passa aquí a la Terra, no? Hi ha aigua a la superfície, hi ha gasos a l'atmosfera que atrapen, diguem-ho així, aquesta aigua. Si no hi hagués aquesta atmosfera, l'aigua s'evaporaria cap a l'espai. Per tant, aigua líquida més atmosfera és un binomi que és indissociable, i per tant pensem que han de tenir atmosferes, sigui per ser habitables, però ara mateix no tenim ni idea de res de tot això. Això que estem dient ara és només especulació. L'únic que sabem és que els planetes hi són, i que d'aquests 7, 3 estan al que en diem la zona habitable, que és el rang de distàncies al voltant de l'estrella, en el qual la temperatura podria ser adequada perquè hi hagués aigua líquida. Més enllà d'això, són coses que hem de fer en un futur, hem d'investigar de què estan fent els planetes, si poden tenir atmosfera o no, i per tot plegat necessitem desenvolupar mitjans nous que, de fet, estan més o menys en camí. És a dir, que creiem que uns pocs anys podem tenir respostes a aquestes preguntes.
Pel que fa a les característiques d'aquest sistema, del sistema on es situen aquests planetes, el TRAPPIST-1, quina diferència hi ha entre l'estrella que és el centre d'aquest sistema i el Sol?
Ui, és radicalment diferent. De fet, el Sol en diem una estrella nana, però dintre de tot és una estrella bastant mitjana a la nostra galàxia en quant a mida. TRAPPIST-1, que és l'estrella que dona llum en aquests 7 planetes, és una estrella molt més petita que el nostre Sol. Té més o menys un 8% de la massa, és a dir, de la quantitat de material que hi ha, i això fa que brilli 2.000 vegades menys que el nostre Sol. I, per tant, és una estrella molt més vermella, molt més freda, i de manera que, si tenim en compte que aquí a la Terra nosaltres tenim una distància del nostre Sol i un període orbital que és un any, que ens permet estar a la zona correcta, en el cas de TRAPPIST-1 els seus planetes, per ser habitables, han d'estar molt més a prop de l'estrella, de manera que la llum que reben sigui suficient com per fer pujar la temperatura. És a dir, que en aquest sentit els anys d'aquests planetes, el temps que triguen a donar una volta a la seva estrella, doncs ronda entre un dia i mig i 20 dies. És a dir, que és un sistema molt, molt més compacte que el nostre sistema solar.
Per tant, en aquest sistema, un any dura entre un i mig i 20 dies.
Sí. Sí, els set planetes, un és un i mig, l'altre són dos i escaig, l'altre són tres i escaig, l'altre són cinc, l'altre són set i l'altre són vint, és a dir que aquestes serien les durades dels anys, del període orbital d'aquests set planetes. És a dir que hem d'imaginar-nos que és com un sistema planetari, com el nostre, diguem-ho així, però de planetes molt més petits i molt més a prop de la seva estrella, i que tot va molt més ràpid, diguem-ho així, i que és molt més compacte.
I el que sí que fa el fet aquest de que l'estrella sigui més freda també li allarga la vida, oi?
Sí, i tant. Aquesta estrella, de fet, pot tenir si el nostre Sol, creiem que d'aquí uns 5.000 milions d'anys, que ningú s'espanti, 5.000 milions d'anys segurament...
No ho veurem nosaltres,
És molt difícil pensar que sigui així. Doncs en el cas d'aquesta estrella estem parlant de que pot viure, crec que són trilions d'anys, és a dir que realment són quantitats de temps molt, molt més llargues, i si hi hagués vida en aquests planetes, diguem així, doncs llavors tindria una perspectiva vital molt, molt més llarga que la que té la vida a la Terra, que en el pitjor dels... O sigui, el millor dels casos, i dic el millor perquè potser no hi arribem, doncs el nostre Sol s'apagarà d'aquí a 5.000 milions d'anys i, per tant, la Terra deixarà de ser habitable. No?
Uh-huh. Fins ara s'han descobert molts planetes a l'espai. N'hi ha algun que sigui de característiques similars a aquests que s'han trobat o són únics?
No, aquest sistema no és únic ni en el sentit de que s'han trobat molts planetes, tenim altres sistemes on s'han trobat ja set planetes anteriorment, ni són planetes especialment petits, en teníem ja d'aquesta mida si fa no fa, ni són planetes que no haguéssim, són els primers que hem trobat habitables, no, tampoc és així. En teníem ja de totes aquestes col·leccions, tot i així aquests sistemes són de cop, no, tres dels bons, tres de petits i a la zona habitable. Però no són únics en aquest sentit. Dels 3.500 planetes que coneixem avui dia, en teníem ja una desena que estan situats a la zona habitable més o menys ben calculada i que tenen mides semblants a aquests de Trappist-1. És a dir, que aquests ara passa de 10 a 13, diguem-ho així, no? Aquests que s'han trobat ara.
Percentualment és un augment important. Es troben
sí, i en un mateix sistema, que també, que també és important això, és a dir, que de cop en fem tres més d'un sistema específic, que fins ara no teníem mai cap sistema planetari on hi hagués més d'un planeta habitable alhora, i aquí de cop en tenim tres. No?
I aquests, més enllà de l'òrbita més curta, també giren sobre si mateixos o funcionen diferent?
No en tenim ni idea, però el que ens diu la teoria, això sí que podem fer càlculs, és que segurament estan sincronitzats. I això és el mateix que li passa a la Lluna respecte a la Terra. És a dir, si creus que la Lluna sempre ens dona la mateixa cara, sempre veiem el mateix tros de Lluna, hi ha una cara que és la que no veiem mai, que és l'oculta, doncs aquests planetes segurament el que els passa és que hi ha una cara que sempre és de dia i una cara que sempre és de nit. I per tant que estan en aquesta rotació com capturada, diguem-ho així. Uh-huh. Llavors, això no ho sabem del cert, però és el que ens diuen, els càlculs que fem ens diuen que ha de ser una cosa d'aquest estil. És a dir, és un lloc que, encara que sigui habitable, pot ser una mica desagradable de viure-hi, perquè sempre fa sol, i sempre en una banda, i el sol sempre està al mateix lloc, i en l'altra banda sempre és de nit i no hi ha mai sol. És a dir, que pot ser un lloc una mica sinistre.
El dia no passa.
Exacte, és infinit, sí.
En qualsevol cas, es troben a 40 anys llum de distància. Això, ara mateix, amb la tecnologia actual, és inabastable.
Completament. Si ens agaféssim ara la nau més ràpida que tenim voltant pel sistema solar, trigaríem uns 170.000 anys a arribar-hi. És a dir, que és un viatge que per escales de temps humanes és completament inabastable. I no hi ha cap previsió de que puguem anar-hi més ràpid. Estem parlant de 40 anys llum de distància, és a dir, que ni tan sols, o sigui, fins i tot la llum que viatja, la velocitat que viatja, que són 300.000 quilòmetres per segon, la llum fins i tot triga 40 anys a arribar-hi. És a dir, que si mai decidíssim comunicar-nos amb una hipotètica civilització que hi hagués, doncs cada missatge trigaria 40 anys a arribar i la resposta 40 anys més a tornar. De manera que una persona no es podria comunicar mai, diguem-ho així, amb algú que hi és allà, no?
Tindríem complicat per mantenir una conversa. En qualsevol cas, el que també ens agradaria saber és com s'han observat aquests... de quina manera, amb quins instruments s'han observat?
Tenim diverses tècniques per trobar exoplanetes, i totes elles, o la major part d'elles, són indirectes. És a dir, que nosaltres mai no veiem el planeta, sinó que veiem l'efecte que el planeta fa sobre la seva estrella. I en el cas d'aquests Trappist-1, la tècnica que s'ha fet servir és el que es diuen els trànsits. I significa que, per sort, aquests set planetes, i tots set, estan orientats d'una forma en què cada les seves òrbites, en què cada vegada que donen una volta a la seva estrella, passen per davant de les seves estrelles vist des de la Terra. És a dir, que fan un petit eclipsi. I llavors el que hem vist els descobridors són aquests petits eclipsis que succeeixen cada dia i mig, o dos, o tres, o quatre, o vint dies, degut a que aquests planetes passen per davant de la seva estrella, la tapen lleugerament i per tant fan que l'estrella encara brilli una mica menys. Això és aquesta tècnica dels trànsits i fins ara la major part dels planetes que hem trobat s'han trobat d'aquesta forma. Mm-hmm. Però cal tenir en compte que aquesta tècnica només funciona quan es produeix aquesta alineació, diguem-ho així, geomètrica. Si aquests planetes estessin una mica més inclinats i no passessin per davant de la seva estrella, no els hauríem vist mai. Per tant, només veiem aquells que estan orientats correctament.
I ara mateix, els propers passos per saber-ne més d'aquest sistema, quins són?
En aquest cas estem de sort, perquè si no hi ha novetats, l'any que ve es llançarà una missió a l'espai que es diu el James Webb Space Telescope, que és el successor del telescopi espacial Hubble, que és bastant més gran i bastant més potent que el Hubble, que ja serà retirat, diguem-ho així, i aquest telescopi ha de ser capaç d'observar aquests trànsits que dèiem i, a partir d'aquests trànsits, deduir si tenen aquests planetes, tenen atmosfera i, fins i tot, de què està feta aquesta atmosfera. És a dir, observant aquesta fundària d'aquest trànsit, d'aquest eclipsi, a diferents longituds d'ona, i això potser és una mica més tècnic, però bàsicament seria mirar a diferents colors de la llum, observant com aquest trànsit canvia amb aquests diferents colors, es pot arribar a deduir quins compostos químics, quines molècules hi ha a l'atmosfera d'aquests planetes. I això serà una gran revolució. Si podem fer això i podem veure que, per exemple, hi ha diòxid de carboni, o hi ha vapor d'aigua, o hi ha metà, o hi ha oxigen, si són coses que podrem saber d'aquests planetes i, per tant, començar a deduir si aquesta atmosfera doncs, potser pinta que sigui un planeta que sigui estable amb aigua líquida i fins i tot que tingui els ingredients necessaris perquè hi hagi vida a la superfície. No?
Mm-hmm. Doncs, Ignasi Ribas, moltíssimes gràcies per aquesta explicació tan, tan clara i tan diàfana sobre què sabem ara d'aquests 7 exoplanetes del sistema TRAPPIST-1. Esperem que, si hi ha més novetats, ens ho puguis explicar una altra vegada, perquè ha estat molt clarificador.
I tant, serà un plaer, quan vulgueu. Moltes gràcies.
Al Pou.
Continguts en xarxa.